Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Salutaciones de Paco Lloret una semana más y a esta sintonía, a esta música de fons, vos donen la bienvenida a un nuevo episodio de Alteans pel Món. Ja saps, el programa de Ràdio Altea que t'apropa alteans i alteanes que es troben a centenars o milers de quilòmetres de la seua Altea. I avui es quedem a Europa. Se n'anem cap a Àustria, se n'anem cap a Salzburg.
Salzburg és la quarta ciutat més poblada d'Àustria, amb 154.211 habitants. Està a prop de la frontera nacional amb Alemanya i el seu nom prové de la sal, Salz en alemany, de la qual es troben importants mines en la rodalia i amb el comerç de la qual la ciutat es va desenvolupar al llarg de diversos segles. La ciutat és coneguda per ser la ciutat natal d'Amadeus Mozart i pels festivals musicals que se celebren cada estiu en la localitat. A més, el centre antic de la ciutat va ser declarat per la UNESCO com a Patrimoni Cultural de la Humanitat. Com a ciutat en la qual Amadeus Mozart va néixer i va créixer, Salzburg posseix el dret de dir-se ciutat de Mozart. En cada cantonada els visitants s'estropesen amb les seues petjades. Quan es tracta de Mozart, quasi tot el barri antic és com un museu transitable. Però Salzburg és també la ciutat de sonrises i làgrimes. Enguany es compleixen 60 anys de l'estrena als cinemes d'una de les produccions de més èxit de la història del cinema i que va arribar a guanyar 5 Oscars, entre altres a la millor direcció i millor pel·lícula. Els més curiosos podran seguir les petjades de la família Trapp, visitant els emplaçaments de la ciutat i voltants on es va fer el rodatge, amb Julie Andrews i Christopher Plummer com a protagonistes.
I allí a Salzburg tenim a...
Hola, sóc Àngel Vidal Fallos.
Àngel, què tal? Molt bon dia i gràcies per l'atracament que el fem la gent de Ràdio Altea per a participar d'este Alteans per el Món. Com va la cosa?
Molt bé, gràcies a vosaltres per tindre aquesta oportunitat de connectar també en Altea des de Salzburg.
Ahí estem, una miqueta lluny, però pròxim, perquè vas a contar-nos cosetes curioses d'una vida, sobretot lligada al món de la música. Però anem als principis, a aquest Àngel Menut que aplega la seva família al poble d'Altea. Quins records tens d'aquell potries que venies en els teus germans, aplegues així als teus pares? Quin Altea el trobes?
Bueno, el primer lloc va ser, per mi jo era molt menudet encara, era molt menudet de la meva família, i el record que tinc, doncs clar, és els inicis de viure a l'avenida, com si diguéssim quan s'estava construint l'avenida. I bueno, els primers amiguets que vam ser, els meus amics que estàvem en la plaça de l'avenida, etcètera, etcètera. Vull dir, records de jugar molt al carrer i de, bueno, de tot nou per nosaltres, no?
Comentaves, preparant aquesta entrevista, que els xiquets i xiquetes d'aquella època no tenien tantes possibilitats de fer una cosa a lo que avui en dia són les pues, activitats extraescolars, no? Havia lo que havia, que comentaves que era el futbol o la música, i tu vas tirar per la música, o també per el futbol.
Les dues coses.
Això m'han dit després, que no se te donava mal tampoc el tema del futbol.
Sí, sí, vaig estar lligat ben bé a les dues coses, no? I, però, principalment la música, perquè ho teníem més a prop, i bueno, també perquè en la meva família també tenien ganes, tinc un germà que també que es diu Toni, que el coneix també molt tothom, va anar a Altea, la meva germana Mari Carmen, el meu pare inclús, vam estar lligats a la banda, a l'escola de música a l'inici, quan vam entrar. I després, conforme vaig fer una miqueta més gran, vaig conèixer el tema del futbol, vull dir que el tema del Garganes en sorra, no com ara en gespa. Mm-hmm. I ahir vaig conèixer, bueno, per tot el mundillo este del futbol, fins que, clar, compaginar les coses era una mica de difícil en aquella època. O una cosa o l'altra, una cosa o l'altra. Però, bueno, molt bé, molt bé. M'agradava l'esport i m'agradava la música, les dues coses.
La qüestió és que, bueno, Àngel, pues una miqueta més ja encarat en la música, aplega pues, aquella societat filarmònica altanense, centenària, aplega aquella escola de música, que no és lo d'avui en dia, que per sort ja sí que de xiquetes, els adolescents tenen aquest conservatori que està muntat en Altea. Com eren aquests inicis en el món de la música? Com el donaven l'instrument? Tu, la flauta, tu, el trombó, tu, la trompeta, o com va ser això?
Bueno, això era una mica l'artista que era Francisco el Mestre, que tenia una gràcia especial per detectar-nos a cadascú quin instrument es convindria aprendre i tot això, no? Entonces era tot molt familiar, era tot molt reduït, estàvem a dalt de l'Ajuntament, al segon pis, i arribàvem allà i el veia les teves característiques i, bueno, pues, si eres gros, el donava, bueno, tu, xiquet, la tuba. Si el veia així a les xiquetes, li donava la flauta, el clarinet, i segons la necessitat, també. I no sé, a mi, per exemple, no sé què va veure, perquè això no t'ho deia, va dir, pues, tu, per la trompeta, aniries bé, aniries bé. A meu germà, pues, per no tindre el mateix instrument, pues, tu el saxo, i així anàvem els xiquets. Una miqueta en aquesta il·lusió, i, pues, bueno, el que es diuen, una mica així.
La qüestió és que aquest xiquet va anar creixent, vas gaudir de la música en aquests primers anys, a aquesta segona planta de l'Ajuntament d'Altea, de la nova classe antigament, el que era el solfeig, el que era ja, doncs, la música, a llegir partitures, i la qüestió és que, no com ara, que poden continuar aquests estudis pues, professionals, el grau professional es fa en Altea també, n'hi havia que vetllar cap
Sí.
a Alacant, no? Al conservatori, per a continuïtat dels estudis musicals.
Pues sí, nosaltres en aquella època, claro, no hi havia les possibilitats de professorat com avui en dia, evidentment. Entonces, la recomanació sempre era a través de Francisco, que coneixia els professors del Conservatori d'Alacant i tot això, i parlaven els nostres pares, dient, bueno, teu fill estaria bé que anés a Alacant, allí en un professor bo i tal, i tal, i així ens embolicava, sempre ens embolicava, pel bé de nosaltres, claro, no? I així va ser que ens vam apuntar al conservatori, o sigui, un grup de xiquets, que ja érem tots xiquets, que ara tots som ja adults i grans professionals també, i allí vam conèixer una miqueta l'ambient d'altres músics també, d'altres nens estudiants, professor, tot un altre món, no? I el fet de que venies d'Altea, pues, era una odissea anar a Alacant a estudiar,
Això anava a
sent
preguntar-te,
xicotet.
Àngel, que d'alguna manera es posaven d'acord els pares perquè eren a la capital, que entonces no havia aquesta
És.
freqüència, aquest transport que hi ha ara mateixa.
Sí. Només la Unió de Benissa teníem. La Unió de Benissa que ens portava a la carn. Sí, bueno, suposo que tot això ho parlava el mestre amb els pares i com ho tenien que fer. Jo l'únic que recordo és que, per exemple, el professor que tenia de trompeta, que de fet és el que més anava, més d'allò, quan arribava jo a classe, tenien el telèfon del conservatori i trucava amb els pares per dir, ja ha arribat el xiquet, perquè era molt menut, ja ha arribat el xiquet, no? Perquè estigueren tots tranquils, no com avui en dia que tenim mòbils i tot això, que clar, tota la vida és molt més fàcil, no?
Esa immediatesa que està molt bé per algunes coses, per altres no tant, que també vivim
Ja,
estressats.
estic d'acord, però bueno, per unes coses importants, sí.
Correcte. Bueno, pues ahí comença esa primera etapa de les tres que anem a parlar de la trajectòria vital de Àngel Vidal Fallos, en esos estudis a Alacant fins que ja pues, va creixent, complís 17 anys i anem a això avui perquè anem a escoltar una de les primeres peces musicals que, claro, com més músic porta dins, pues, no n'ha demanat dos, sinó n'ha demanat tres. Així que anem
Sí.
amb un paso doble que a tu el va marcar algo.
Bueno, suposo que és el Borja Lloret, de
Correcte.
Francisco el Mestre, perquè ahir recordo una petita anècdota que vam anar, no sé, a un certamen, trobo que va ser a Crevillent, o així, érem molt petit, i en aquest certamen fèiem el passacarrer, i bueno, pues Francisco el Mestre, tot i això, tenia una gràcia de fer-nos enfadar, els xiquets, i tocaven totes les bandes el mateix paso doble per al carrer, i jo, no sé, em vaig perdre de la fila o algo, no em vaig adaptar i em vaig posar en una altra banda a tocar. O sigui, i em van dir, xiquet, tu que no eres de nosaltres, no? I vaig veure la banda de la tia que estava una miqueta més avant, i corrent jo cap allà a posar-me en la fila, i van riure tots de mi, bueno, coses d'aquestes. Bueno, doncs pues en aquest estat que vam estar allí, Crevillent, Bueno, va haver una de les peces que troba que era el Borja Lloret i hi havia un petit solo a la introducció, només això, avui en dia no sembla gaire difícil, però per l'edat que tenia, pues, tenia el seu moment, no? I clar, això em va marcar una miqueta perquè em vaig preparar molt i conscienciament per tocar el millor possible, no? I bueno, i troba que, si no recordo mal, van guanyar el certamen i tot aquest any. I que tinc un bon record d'aquest passadoble. Xufa-li.
Escoltem encara de fons ese Borja Lloret, ese paso doble, però tenim que seguir en l'entrevista amb Àngel, perquè en aquesta època en Alacant, a banda d'estudiar al conservatori, també comences a guanyar els teus primers calés, els teus primers dinerers, no? Amb la banda Los Claveles.
Sí, així va ser. Bueno, estar allí 3 dies en Alacant al conservatori, vaig conèixer músics de la banda de Los Claveles, la còmico musical, i bueno, l'estiu feien, com si eren gires, no a l'estranger, evidentment, gires al nord, i llavors necessitàvem músics i bueno, em vaig apuntar, em vaig conèixer i em va agradar i vaig estar com 2 o 3 anys pujant a Astúries, tot el País Basc, tota la part del nord, bueno, tota una experiència en aquella època, eh? I guanyar els calerers que entonces ens anaven molt bé i pagaven molt bé. Avui en dia ja no ho sé com funciona això, però pagaven molt bé i podien tindre els estalvis per pagar més cursos durant tot l'any.
La qüestió és que tu al final dius, ostres, jo això vull que siga la meva vida, vull que ser professional, viure de la música, eh? I això composava pues, anar a estudiar a Barcelona, no? I acabar aquests estudis. Com va ser aquest pas?
Bueno, aquest pas va ser una decisió personal i familiar, perquè jo teníem un germà ja vivint a Barcelona, un germà gran, i després, abans que jo van marxar, el meu germà Toni, que és el que toca el saxofon, i clar, a l'anar allí volíem ampliar una miqueta els nostres coneixements, ja buscar alternatives com eren llavors tocar, aprendre jazz, aprendre música moderna, pop, i continuar el que vam deixar en Alacant, no? Perquè en Alacant no va acabar tot ahir, no? I bueno, es va obrir a aquest món que era totalment... Igual que nosaltres també vam vindre uns quants amics més d'Altea, de músics també. I bueno, va ser tot un... Com avui en dia anar a l'estranger, per dir una manera, o a un altre món, no? O sigui, conèixer un altre món, conèixer més músics i entrar en lo que es el profesionalmente en el mundo de la música, ¿no?
Tú les contabas que estudiabas y comenzabas a ganarte la vida pues tocante en orquestas famosas, amalcistes consolidadas, fins que también aplega esa oportunidad de formar parte de la plantilla de músicos del liceo.
Pues sí, bueno, tot això va ser una etapa d'estudis que anaves estudiant i anaves guanyant treballant, o sigui, te sortien ofertes de tocar en aquest senyor, en acompanyar aquest cantant i tal, bueno, estava bé, no? I llavors, clar, el que passa que dius d'això no es pot viure tan bé com a músic professional, no? Està molt maco, vas tocant amb gent famosa i tal, però això no és suficient. Llavors van tindre la casualitat de conèixer també músics de l'àmbit professional de la música clàssica. I llavors em van recomanar un professor que jo vaig conèixer, vaig anar a classe amb ell, de trompeta, i em va recomanar, tio, pues, escolta, pues, tu ho fas bé, i si és tal, i si estudies més, i fem això, pues, podries ficar-te en aquest món, que era el clàssic, i en aquest cas, en l'òpera, que es fan oposicions i tal, i bueno, pues almenys intenta. Bueno, em va convèncer i vaig dir, bueno, pues provem-ho. I bueno, vaig tenir la gran sort que em vaig preparar molt bé durant 2 anys en aquest professor i res, van sortir 3 places i de les places em vaig aconseguir una. I això va ser per a l'any 86, exactament, més o menys, no? I al mateix temps em va sortir l'altra plaça que va sortir en entonces l'Orquestra Municipal de Barcelona aquest dia, que és l'Orquestra Sinfònica, i al final, pues, de les dues que vaig aprovar, vaig decidir quedar-me a l'òpera, que, bueno, he estat fins que vaig sortir en el 2012, o sigui, després de 26 anys he estat treballant d'aquí.
Àngel, tinc que preguntar-te-ho. Algun artista reconegut, home o dona, que hagi passat i tu en el fos tocant i dius, ostres, estic tocant i damunt que estic veient en primera fila aquesta persona. Quin record
Ara,
guardes?
pues, del món de l'òpera, pues, tots des de l'època, des del Plàcido Domingo, tot, la Cavaller, tots els espanyols, el Graus, i molts estrangers que, si no és conegut de l'òpera, pues, no saben qui són, no? Directors, pues, el Muti, o sea, tot el que anava passant per Barcelona, a cantar, pues, tots passaven per allà. I cada any, no era una... Cada any venien més o menys els mateixos, no? O sea, però molta, molta... com si diguéssim, la diferència d'estar a baix en el fosso a estar a dalt, no? En l'escenari, doncs veus que tens una... compartim el mateix, però, claro, no tens una proximitat com per a fer una amistat, no? Però sí que compartim lo maco que és fer la música, no?
Clar que sí. Bueno, anem a fer un altre KitKat musical. Justament es pillà en aquesta època en la teua participació en orquestes, també en el que era l'òpera, però ens havies demanat, així, per seguir una miqueta el guió, una peça d'aquest moment, de les orquestes, no? D'aquesta Barcelona a la nuit, no? Marta la Reina, no? Què significa té aquest tema?
Oi, això va ser una etapa abans de... Bueno, abans d'entrar al Liceu, va ser perquè compaginava una miqueta els estudis, preparant-me les oposicions i anava a aquesta gent. Bueno, pues això va ser també, pues, buscaven un trompetista i tal, i bueno, van buscar diversos, em van provar, i no sé, per la meva manera de ser, la meva manera de tocar, em vaig involucrar en aquest grup. Bueno, aquesta època, no és com ara que la salsa en Espanya, i més en Catalunya, encara no estava de tot arraigada com avui en dia, no? No estava de moda. I nosaltres teníem aquest grup, era aquest grup que ja estava consolidat, i vaig entrar i vaig donar compte i vaig conèixer el món de la salsa, el que avui en dia està super explotat i tal, inclús massa pel meu gust, però teníem un gran recurs que era que teníem compositors de la mateixa orquestra, pernil latino que es deia, que componien els nostres temes, eh? O sigui, i un d'aquells és el Marta la Reina, que és el que es va donar el boom de l'estiu d'aquell que vam més començar, no?
Me quedé, muy dormido en la playa, y una vez me quedé, muy dormido en la playa, y de pronto soñé que del cielo bajaba, y de pronto soñé que del cielo bajaba,
con la luna de agosto, en la noche estrellada, festival de colores, parecía una cumbiamba.
Era Marta la Reina. Que del cielo bajaba, era Marta la Reina, que del cielo bajaba, festival de color.
Ahí escoltem encara de fons aquests compassos musicals de Marta la Reina i tenim que seguir en l'entrevista que el temps va corrent, Àngel, i ja anem a aquesta tercera etapa que deixa passat quasi que és present, que el trobes ara mateixa, aquest viatge cap a Àustria, cap a Alemanya, quasi com la pel·lícula de Paco Martínez Soria, Vente, Àngel, pa Alemanya, que dia aquell. què és el que passa? Per què has de fer les maletes i per què vas cap allà?
Bueno, ho explicaré ràpid perquè és una història trista. Bueno, a veure, el problema econòmic en Espanya, en cultura, en el 2008 de la crisi fins al 2012, i bueno, i el mateix Teatre del Liceu es va afectar, no? Llavors es va afectar jo personalment vaig tindre la mala sort de que vaig ser una de les persones acomiadades juntament amb altres companys, que no explicaré en els casos i tal, i bueno, vaig tindre que decidir continuar o deixar la música o continuar, i al final, bueno, com la meva parella en aquest moment era una xica que és alemana també, que tocava a l'orquestra, els dos van perdre la feina i van dir, pues, bueno, pues marxem cap a Alemanya o anem a un país sud-americà on puguem els dos poder desenvolupar per l'idioma, no? Sortir d'allí. I llavors pues, van decidir, bueno, i van vindre cap a Àustria i van trobar primer, que tota la meva parella, i llavors va trobar feina, jo vaig estar ahí esperant que sí, que si no, que si no, que sí, i al final, claro, vaig decidir pujar a Àustria, i van vindre cap a Salzburg. I, bueno, i aquí, pues, va ser començar de nou tot, en la música, i, bueno, hi ha altres coses més que vaig aprendre, vaig anar a una escola de Barcelona de cuina, em vaig estudiar gastronomia, i, bueno, i vaig pensar, bueno, si me'n vaig a un país estranger, pues, aleshores, pues, sempre queda el remei de cuinar, no? De cuinar i treballar en la cuina i fer coses espanyoles que agraden molt. Aquest va ser el pas que vam fer de vindre cap aquí.
La qüestió és que apliques allí a Alemanya, el tema de l'idioma suposo que va ser un hàndicap en l'inici, però bueno...
No comen.
Però amb allò de que el llenguatge de la música és universal, això, sense voler, va anar obrint moltes portes, perquè aquesta experiència, aquests estudis que havia realitzat no podien quedar-se en terra, no? En la maleta i tan aprofitat, i de què manera, no?
Sí, pues sí, te ho dic breument, ho dic que el fet de, claro, de ser músic, i en el moment que vaig contactar amb músics aquí en Salzburg, claro, la capital, com diguéssim, de la música, una d'Àustria, hi ha molts músics aquí estudiant, treballant, orquestra, n'hi ha de tot. Vaig començar a contactar i vaig començar a fer les primeres, com diguéssim, substitucions, no?, de tocar en una orquestra, tot en clàssic, la majoria tot. I clar, m'escoltaven i, ostres, i tu d'on... La pregunta de d'on vienes i tal, i explicaves la teua història musical, el teu problema, i es quedaven espantats, assustats, i però esto passa, diu, pues sí, ha passat, no? Bueno, i a partir d'ahí, pues, contactes amb uns, amb altres, i vas obtint-te camí. I ara, pues, per exemple, en esta última etapa final, jo he estat fent, a part de la gastronomia, he estat alternant, fent classes particulars, i he estat també, pues, una miqueta ficant-me en el món de les bandes, que n'hi ha moltes bandes, d'un altre àmbit, són bandes de molt més metall que no com les que tenim ahí en València, en Espanya, que hi ha una miqueta de tot, no? Però més la tendència de tocar instruments de metall, no? Bueno, pues farà qüestió de menys d'un any, em van oferir si volia portar una banda i que buscava mestre i tal, i llavors em van provar i em van veure com ensenyava i com treballava, i em van dir, per favor, si et pots quedar amb nosaltres, que estaríem molt contents, molt orgullosos i tal i tal, i tot això es començava fa un any. I les classes també, i les classes que m'han oferit, també fer allí en l'escola de música, per la banda. I, bueno, és una mica retrobar-me en els meus inicis. O sigui, també és un cercle que torna a fer el mateix que a l'inici, però amb l'estranger i en un altre tipus de música. Però molt maco i molt bona gent.
Mm-hmm. Com tancar aquest cercle, no? Seria una
sí,
cosa...
Exactament. Mm-hmm. Jo penso que ja està bé. ja anem a prou.
Bueno, tenim així una altra peça musical que té que veure molt en aquesta part d'operística, d'aquest fosso, tocant a grans veus, no? De la lírica, com aquesta cabalgata de les Valquíries. L'escoltem de fons i tornem de seguida. Àngel, tenim que fer turisme. Salzburg, que està a prop, n'hi ha vols des d'Alacant, des de València, via Viena, suposo, no ho sé, i n'hi ha moltes coses que veure, una ciutat amb la música redonda per tots els carrers, no?
Molt bé, o sigui, Salzburg ara, bueno, ara i sempre ha sigut la cuna dels festivals musicals, no cal recalcar-ho, però se diu perquè Mozart està present en tota la ciutat, en museus, en festivals, etcètera, etcètera. Aleshores, avui en dia tenim la sort que cada vegada hi ha més vols que arriben aquí a través de Viena o bé a través de Múnich, però bueno, ja estem veient l'oferta que hi ha temporalment a l'època més estival, que hi ha vols des d'Alacant, des de Barcelona, per vindre aquí, passar un cap de setmana i conèixer la ciutat, que és superbonica, és com tornar en el temps enrere, hi ha molt bon ambient i tot això, no? Vull dir que... I referent als redors, una cosa no puc deixar de dir, bueno, Salzburg té, a 10 minuts que surts de Salzburg, tens la gran meravella que és la natura. O sigui, pura i dura natura per tots els costats, durant tot l'any, en les quatre estacions de l'any que es poden vindre, és una meravella, o sigui, per tots els amants de les aventures, de les muntanyes, bueno, tot això, és espectacular. Jo és la primera vegada que, bueno, quan vaig arribar aquí, que realment disfrutes de les quatre estacions de l'any, realment les quatre. Malogradament, també hi ha el problema de la sequera, però aquí es diuen sequera i bueno, jo quan es diu sequera, això què és sequera? Sequera és si veniu al meu poble, al meu país, que tot està marró, no? Que diuen que està tot marró. Sí, aquí sí. Tot està verd. Molt maco, la veritat és que molt maco.
Bueno, Àngel, no es queda temps per a més, però sí que fer publicitat d'aquesta nova etapa de la tua vida en aquestes bandes de metall que ens diuen que sobretot interpreta música tradicional alemanya, però que el 28 de març, t'he apuntat jo així, sonarà, entre altres peces musicals, el nostre Amparito Rock. Ahí es na.
Ahí está. Sí, bueno, jo el que he intentat és... Jo he intentat intercanviar les nostres cultures musicals, jo m'he integrat amb ells, coneixent la seva música, i part d'aquest concert, que és la meva presentació oficial a la regió, bueno, i vaig dir, pues, si jo aprenc lo vostre, vosaltres teniu que aprendre a tocar lo nostre, no? Pues, evidentment, pues, jo vaig pensar que introduir-los mica a mica, uns mesos, vaig estar... portant totes les partitures que es pot portar avui en dia perquè començaran a introduir-se a tocar els passodobles i tot aquest repertori. I entre ells vaig dir, bueno, quin és el passodoble més emblemàtic i més conegut? L'Amparito Rocca. I a més aquest any és el centenari de l'estrena de l'Amparito Rocca, que va ser en Carlet, en el Teatre de Carlet, que es va inaugurar el 1925, i s'està commemorant tot l'any este pasdoble. I, bueno, i l'altra sorpresa, la tinc dos més en el concert, un concert en el qual hi ha de tot, una mica de la seva música, però tinc posat també un pasdoble que per a mi també va significar molt, que és el Ateneo Musical, que és una miqueta és que es posaven abans en els concerts emblemàtics, en les bandes, perquè hi havia una dificultat adquirida, solos i tal, i com a acte final, per a mi, com a sorpresa, al final intentaré posar, o si podem tocar-lo, si es dona temps, de l'ida i vuelta, per commemorar en Altea tota la història que tenim en aquest passodoble.
A veure com m'expliques això de que quan sona el meu poble, milers de festers es posen a votar, a saltar, i és l'inici de les festes. A veure com ho expliques això en el teu alemà.
Bueno, pues ho he intentat, i el que sí que faig és informar-los i ensenyo vídeos perquè vegin de que, com funciona això, no? Però jo trobo que, sí, que en el moment que es posen a tocar tota la nostra música... Claro, és un icono, no? Sempre ho relacionen en passar-ho bé, en estar de vacances, o dir, quan el nombre de que vens d'Espanya i tal, pues bueno, pues tot això. I una part de la música es coneixen passadobles, els músics, però no n'han tocat mai. I llavors la meva funció ha sigut intentar fer-los aprendre com es toquen els passadobles i tot això. I espero i desitjo que a l'ida i vuelta, en el moment que senten altres bandes per allà, a veure si l'ida i vuelta i altres... puguem expandir una miqueta la nostra cultura, perquè són poquets els mestres que estem espanyols aquí treballant fent de mestre, no? I que jo sàpiga, la meva regió Sóc l'únic, per tant, intentaré donar el màxim que pugui perquè això es pugui expandir. ¿Vale?
Bueno, pues Ángel, Ángel Vidal Fallos, ha sigut tot un plaer compartir estos minuts de ràdio des de la teua Altea. Gràcies per participar d'este Alteans pel món. Auf Wiedersehen!
Danke, danke. Gràcies a tots vosaltres i, bueno, una abraçada a tots els Alteans, a tots els amistats i amics, i a veure si aquest estiu es veiem quan acabi les meves obligacions que tinc com a músic i director, ¿vale? Un abraç a tots.
I una setmana més ens hem quedat sense temps i acabem un programa i ja ens posem a preparar i a produir el proper Alteans pel món. Bona setmana a tots. Adeu.